Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. L'empresari i mecenes Josep Ildefons Sunyol i Soler ha mort aquest dilluns, segons han fet públic les seves donacions. La Fundació Sunyol, dedicada a la promoció de l'art contemporani, i la Fundació Glòria Soler, que dona suport a projectes en l'àmbit científic i social. L'acte de comiat públic es celebrarà aquest dimarts de 3 a 7 de la tarda a la nova seu de la Fundació Sunyell, al número 14 del carrer Mejía Lejérica de Barcelona. Segons la presidenta de la Fundació MACBA, Ainhoa Grandes, Sunyol era un home intel·ligent, culte i sofisticat, amb sentit de l'humor i molt bon conversador. La presidenta també recorda que va formar una extraordinària col·lecció d'art i va donar suport a artistes, galeries i museus com el MACBA. Amb la creació de la seva fundació va voler compartir aquestes obres amb tothom. Explica que va ser un gran mecenes de Barcelona. Esquerra repeteix victòria a l'Empordà. El PSC s'allunya de les dues forces independentistes i la triple dreta s'iguala amb la irrupció de Vox. Resultat de les eleccions generals al Baix Empordà, Televisió Costa Brava, Xavier Martí.
La Republicana va tornar a ser l'avançadora de la nit electoral malgrat deixar-se pel camí més de 3.700 vots. Els republicans van aconseguir el suport de 16.269 persones, el 27% del total, amb victòries a Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols, Palamós, Torroella o la Bisbal. Junts per Catalunya va recuperar posicions respecte al 28A amb 276 vots més i 13.756 sufragis, al 23% del total, amb victòries a Castellplatja d'Aro i als pobles petits del Baix Ter. El PSC s'allunya de les dues forces independentistes amb 10.026 sufragis, al 17% del total. Es deixa més de 2.600 vots pel camí. En Comú Podem queda lleugerament per sobre la CUP en quarta posició, però es deixa pel camí quasi 300 vots. Va aconseguir 5.988 sufragis, al 10% del total. La CUP hi roma amb força amb 4.727 vots, al 8% del total. A partir d'aquí, els tres partits de la triple dreta estan bastant igualats, però amb lideratge de Vox. L'extrema dreta quasi doble resultats i es planta com a sisena força de la comarca amb 3.146 vots, al 5% del total. Recuperació del PP, que frega els ultres amb 3.001 vots, al 5% del total. Patacada important de Ciutadans, que es deixa més de la meitat dels sufragis pel camí i obté 2.498 vots, al 4%. Respecte als extraparlamentaris, el PACMA és l'únic que supera l'1% dels vots amb 648.
I diversos robatoris i bretolades en diferents esglésies i edificis històrics fan reaccionar les autoritats a Olèrdola, on les institucions implicades treballen conjuntament per reforçar la vigilància al conjunt monumental del municipi. Canal 20 Ràdio, Raimon de Cara.
Després dels actes de vandalisme produïts fa uns dies, l'alcalde d'Olèrdola, Lucas Ramírez, lamentava que es malmetés el patrimoni de tots i oferia el recolzament municipal al Museu d'Arqueologia. També subratllava que s'està treballant conjuntament per reforçar la vigilància amb la implicació dels Mossos d'Esquadra, l'Ajuntament, el Servei d'Agents Rurals, així com el Servei de Parcs de la Diputació i el Museu d'Arqueologia. La responsable de la seu d'Olèrdola del museu, Núria Molís, ha confirmat que ha traslladat de nou a la Generalitat la necessitat de reforçar els mitjans de seguretat amb mesures com la instal·lació de tanques i càmeres. A l'església de Sant Miquel es va robar un aparell elèctric que registra temperatura i humitat, i a l'església de Santa Maria al Pla dels Albats van aparèixer pintades. Els Mossos d'Esquadra avancen en les investigacions per trobar els autors d'aquests atacs al patrimoni.
Amb aquesta informació de l'Alt Penedès acabem. Gràcies per la seva atenció. Bona tarda.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Doncs la veritat és que les coses han anat molt ràpides. És poc habitual que ni 24 hores després d'uns resultats electorals un líder polític plegui. No ha passat mai. De fet, no ha passat mai. És la primera vegada que, almenys recentment, hem vist que passi. Finalment, Albert Rivera és final, vull dir, és història. Ell mateix ha posat punt i final a la seva vida política i, per tant, a partir d'ara veurem què passa amb la formació taronja, que amb només 12 anys, 13 anys, s'ha crescut, va aparèixer ha crescut i bé, ara veurem quin és el seu futur. Hi ha moltes reflexions a fer del tema d'ahir. En farem unes quantes al llarg del programa d'avui. Només en vull fer una. Si Ciutadans cau perquè els seus votants se'n van a Vox, que és extrema dreta, llavors els votants de Ciutadans també eren extrema dreta, o s'han canviat de partit i d'ideologia en només una nit? Ho dic perquè els que portem dient que són d'extrema dreta des de fa molt de temps i ens diuen que no, que és centre, potser ara algú ens hauria de dir pues alguna cosa de raó teniu. No ho sé. En tot cas, aquesta és una de les qüestions que avui al llarg del programa us reflexionarem. Salutacions cordials a l'equip que fa possible aquest espai, amb en Jordi Zàfora, en Juanjo López, la Lluïsa Bartomeu, en Daniel Rodríguez, Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González i de mi mateix. Fins les 6 en punt de la tarda. Estarem amb vosaltres i, si us sembla, comencem anant allà on acaba tot.
El Far, el programa mariner de Catalunya. El destacat de la jornada.
Bé, allà on acaba tot, on comença Europa, és a dir, a la frontera de l'autopista AP7, que és a hores d'ara, sens dubte, on se centra el focus informatiu des que Tsunami Democràtic ha decidit fer aquesta acampada durant 3 dies en aquest punt fronterer per forçar a Europa a que forci Espanya a que se senti a parlar amb la Generalitat. Anem amb un dels manifestants. Benvingut, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com esteu? Doncs amb moltes ganes de saber, evidentment, ja us avanço, no he dit el nom, bàsicament perquè, com diguem el nom, el aniran a buscar a casa seva, és últimament el que passa en aquest país amb qualsevol persona que es manifesti. Per tant, et posarem Gumbert i així t'anomenarem a partir d'ara, vale? Gumbert?
Molt bé.
Molt bé. Què tal, Gumbert? Com estem?
Doncs molt bé, estem aquí. Ara mateix ha començat el concert de Lluís Llach. És ell sol, veu, a capella, sense ni tan sols guitarra. Ara estem els aplaudiments, ha acabat una de les cançons. I molt bon ambient, la veritat, un ambient molt festiu.
A aquesta hora del matí, a primera hora del matí, volíem dir, perdó, us heu situat en aquest punt fronterer, d'alguna manera burlant, no?, la previsió de la policia espanyola i els Mossos d'Esquadra, i a partir d'aquí, un cop fet el tall, heu començat a organitzar tota la campanya, no?
Va, ha sigut complicat. Nosaltres quan hem fet una primera quedada prèviament, hem quedat a les 7 del matí i ja ens han enviat directament cap aquí, i llavors quan hem arribat ha sigut just creuar el peatge de la Jonquera, que ha sigut just quan tallaven els Mossos la carretera, i llavors doncs, ha sigut doncs, una mica campi qui pugui, no? Una mica autogestió. Aquí ja estava tallat en el punt aquest de l'AP7 on ja hi havia muntat l'escenari, i ha sigut llavors quan hem decidit doncs, que deixàvem el cotxe allà on el teníem i ens portàvem a caminar cap al punt del tall. I així molta gent ha arribat així, perquè hi ha cotxes, evidentment, però hi ha moltíssima gent que ha arribat caminant.
De fet, a primera hora del matí, als vols de les 10, les imatges que ens arribaven éreu tot just 200, 300 persones. Al migdia s'hi ha anat desplaçant gent i ara a les 3 de la tarda, quarts de 4, veiem que ja és molt nombrosa el volum de persones que es troba aquí a la Jonquera.
Ara hi ha moltíssima gent, però a més ara ens trobem en un moment que està la gent una mica separada, és a dir, que fa una mitja hora o així que ens han avisat que els gendarmes estaven avançant la seva línia a la part francesa i que, per tant, hi ha gent cap allà a ajudar i aturar l'arribada dels gendarmes per intentar allargar l'aturada. Llavors, estem una mica dividits, hi ha gent que està ara mateix intentant tallar l'autopista, intentant posar obstacles a l'autopista, i la resta de gent doncs, que sí que estem aquí al concert de Lluís Llach, que està cantant l'estaca.
Aprofitem que està a l'estaca, pots apropar el telèfon o no?
I tant, intento acostar-me i a veure si us sentiu bé.
Vinga, estem amb una de les persones... I'm going to go to the hospital. Sí, senyor, impressionant. La qualitat del so no ha estat òptima, ni molt menys, però sí que Gumbert ens ha permès rebre adequadament el moment, no?, amb tota la gent cantant el so de la cançó de Lluís Llach, amb Lluís Llach a l'escenari, cantant sense guitarra ni res, no?
Cantant sense guitarra ni res, i ja ho sentíeu tota la gent corejant aquesta estaca.
Escolta'm, el temor ara és que us desallotgin, no? És a dir, l'alerta és que puguin venir algun cos policial, tant sigui francès com català com espanyol, i us pugui fer fora d'aquí.
Ara mateix no hi ha aquesta por, jo crec que la gent està molt tranquil·la, està tot molt controlat. Ja et dic, a la part francesa sí que ja hi ha els antivalors de la gendarme, però hi ha molt de cotxe bloquejant l'accés fins aquí, i a l'altra banda, diguem que hi ha molts obstacles en mitjà de carretera. A la part catalana hi ha un cotxe dels Mossos d'Esquadra, però poc més, no han vingut pas antivalots, no ha vingut rec, i no fa patir extremament, ja que també hi ha molt de cotxe, hi ha certs camions, hi ha l'escenari, cosa que dificulta molt l'arribada fins aquí també dels cossos policials.
Llegíem ara a través de la xarxa Telegram que l'alcalde de Prats de Molló s'ha posat davant de la gendarmeria francesa per mirar de mediar amb ells, i també hem vist a policies amb càmeres filmant la manifestació, per tant, prenent imatges i recomanant que aneu sempre permanentment tapats.
Sí, no sé, ara, hi ha gent de tot, hi ha gent que ara mateix aquí, com que és una mica més festiu, va la gent més tapada, però sí que en el moment que, doncs, que s'han de posar obstacles a la carretera o el que sigui, sí que la gent va més tapada. Mm. Llavors, sí que s'avisa quan es veu alguna premsa que està gravant, o quan es veu algun moviment d'algú que podria ser un mosso d'incògnit, d'avisar que ens tapem.
Doncs aquesta és la situació. La temperatura es baixa, cal dir-ho. No sé quants litros de caldo he vist que teníeu per aquí amb garrafes.
Sí, molt de caldo. Hi ha hagut menjar aquí per tothom.
Molt bé. Doncs aquí molta gent passarà la nit, no?
Sí, ja de fet ja s'han començat a muntar les primeres tendes, fins i tot.
Ah, molt bé.
Fa tot just una estona ja s'han començat a muntar les primeres tendes, per tant sí que hi ha gent que ja té previst passar-hi la nit, i no sé si aquests tres propers dies.
Escolta'm, cal pujar, no sé, tendes, màrfaga, algun llum de gas, gas i luz d'aquell.
Segur que tot serà benvingut, tot el que sigui tendes o menjar o coses que puguin ajudar a l'organització serà benvingut.
Clar, però heu de pujar a peu, vull dir que
sí, no?
Hi ha una distància, ho dic perquè he vist que portau bombones de butà que, bueno, poden explotar. Alguna cosa més? O exacte, això, gomadors, ampolles d'alcohol inflamable...
És molt pacífic tot això és completament pacífic.
Molt
i
bé.
La gent que és completament festiu, ja és gent de totes les edats.
Molt bé.
Nens no, evidentment, perquè han d'anar a l'escola, però hi ha molta gent gran, hi ha jovent, hi ha gent de mitjana edat, hi ha de tot.
Molt bé. Faire per rentar els plats? Alguna cosa?
O perquè ratllis que la policia, sí.
Vale, perfectament. Escolta'm, en tot cas, si estàs demà, connectem amb tu, si no, connectarem amb algun company teu. Gumbert, algun missatge a la família?
Que estic bé i que tornaré a casa sencer.
Molt bé, diu que estarà bé. Família d'en Gumbert, que està bé, tranquils, no patiu. Molt bé, doncs abriga't.
Molt bé, companys.
Que vagi bé.
Bona feina.
Bona feina. Gràcies. Fins després, a reveure.
Sí.
Doncs, com podeu veure, des de la frontera, des del tall de la Jonquera, explicant-nos una miqueta amb clau de distesa, perquè és el que s'està respirant allà, ara mateix un ambient distès de persones que estan exercint el seu dret a protesta i que es preparen per passar una nit, per cert, freda. A la previsió del temps la farem d'aquí una estona, però ja us avanço que avui el dia arriba fresc i amb mala mar també. En tot cas, repeteixo, ho explicarem d'aquí una estona. Fem un repàs a l'actualitat perquè, de fet, l'actualitat del dia lliga precisament amb part del que estem explicant.
Connectem amb l'actualitat.
Què tal, Isabel González? Com anem?
Bona tarda.
Bona tarda, tot bé?
Sí.
Fresc el dia,
Fresc, però ja era hora. que arribés a la, ja, bueno, la frescor, la fredor.
Dir? Jo
sí,
crec
home,
que
sí.
Agosarada, tu també, ja t'haig de dir.
Ja. Més de fred que no pas de calor, ja ho saben.
Sí, és veritat. De fet, ahir al vespre, molts companys de les ràdios locals, tu vas ser un cas, van treballar en aquesta jornada electoral,
sí,
que es va allargar fins la nit. Per cert, dèiem, coses que lliguen amb el que estem explicant. El mercat del peix és un dels principals damnificats del bloqueig que està patint ara mateix la frontera amb França, provocat pel tsunami democràtic.
Doncs sí, així ho ha assegurat Mercabarna, qui ha explicat que un 47% del peix prové d'Europa i que si els productes no poden arribar a Barcelona, doncs evidentment això farà que hi hagi menys peix a les peixateries i comerços, un peix que es començarà a notar, la davallada de peix a partir de demà dimarts. Pel que fa a altres productes, com les fruites o verdures, pel que fa al dilluns, sí que han pogut accedir amb normalitat, perquè els camions han arribat una miqueta abans que comencés el bloqueig a la frontera, però les afectacions, com dèiem, es començarien a notar a partir de demà. Per altra banda, des del Port de Barcelona també han volgut parlar i han dit que les mercaderies, en el seu cas, es veuen poc afectades, perquè en el cas de les que van a França, el trasllat es fa en ferrocarril. I, per tant, això es manté amb seguretat. De totes maneres, des del port també han volgut recordar que disposen de molta capacitat d'emmagatzematge per si aquestes mercaderies en un moment donat no poden sortir el dia previst, tenen lloc suficient per emmagatzemar-les un parell de dies sense problema.
Escolta, molt bé pel port de Barcelona, que porta les mercaderies en tren, que és menys contaminant, més sostenible i més econòmic. Vull dir que
sí,
molt bé.
I el ferrocarril sempre va millor que la Renfe.
Mira, que bo. Ai. Ah, per cert, preneu producte de proximitat. Proximitat, perquè clar, si prenem producte de proximitat això no passa.
Exacte, jo també m'he quedat molt sorprès d'aquest 47% del peix, que prové d'Europa. Home, doncs si es compren aquí a les confraries, que tenim magnífiques confraries al litoral, no tindrem aquest problema.
Nosaltres fent el preu del peix com uns gilis, perquè la meitat ve de fora, no? Però bueno, escolta'm, molt bé. Molt bé per les confraries i molt bé pel port de Barcelona. Gràcies, i per Ports de la Generalitat també.
Fins ara.
Fins ara. Montserrat. Vinga, anem a fer una mirada més actualitat. I ens anem a la Costa del Garraf, perquè Torredembarra participarà en la fase pilot d'un sistema d'indicadors que ha de servir per avaluar la sostenibilitat dels municipis de costa. Ivan.
Es tracta del projecte europeu Mitomet, un projecte liderat per la Universitat de Girona i que, de fet, s'exposarà aquesta mateixa setmana al municipi torrenc. De fet, Arran no és l'únic municipi que participa d'aquesta prova pilot, sinó que ho fa conjuntament amb altres municipis, com per exemple Sant Antoni de Calonge, a Girona, i Sitges, a Barcelona. El principal objectiu d'aquest projecte és promoure la sostenibilitat i la responsabilitat en el turisme marítim i costaner, segons ha explicat la Universitat de Girona. Per aconseguir-ho cal treballar per augmentar el coneixement social dels municipis que hi participen i aconseguir d'aquesta manera una millora a l'hora de prendre decisions en la planificació del turisme. En aquest sentit, el projecte, com dèiem, s'exposarà divendres a Calabofill, a Torredembarra, en el marc de les jornades formatives Platja Innovadora, que impulsa el Patronat de Turisme, la Diputació de Tarragona i el Fons FEDER. Durant tot el cap de setmanes, durant a terme també accions de neteja a les platges, com per exemple a l'espai natural dels muntanyans.
No seria bo fer aquest tipus d'accions a l'estiu, que és quan hi ha turistes? És a dir, ara que les platges estan buides i en molts casos no hi ha ni sorra perquè se l'han portat al mar, quin sentit, saps?
És curiós perquè moltes iniciatives d'aquest tipus fan en aquesta època de l'any, diuen, per dinamitzar el turisme i l'actiu turístic dels municipis de costa, però sí, evidentment s'haurien de fer a l'estiu.
Jo crec que seria més adequat. Bé, en tot cas, si algun moment podem parlar amb ells, doncs ja els hi ho preguntarem. Gràcies, Ivan. Fins ara.
Fins ara.
I mentretant, a les Terres de l'Ebre, la Plataforma en Defensa de l'Ebre manté la seva oposició al projecte del Xerta Sénia i demana una reunió amb la nova junta directiva de la comunitat de regants. Té totes les dades la Lluïsa Bartomeu. Lluïsa.
La plataforma en defensa de l'Ebre manté la seva oposició al projecte de regadiu del canal Xerta-Sénia que la Generalitat vol impulsar definitivament durant els propers anys perquè està basat en l'oferta d'un important cabal d'aigua amb una infraestructura que arriba fins gairebé al límit de la província de Castelló sense comptar amb un nombre suficient de regants que l'utilitzen i n'assumeixen el cost. En aquests termes s'ha expressat el portaveu del moviment antitrasbassament Joan Antoni Panisello, qui després de felicitar el nou president de la comunitat de regants del canal Xerta-Sénia, Josep Lluís Gimeno, ha avançat que demanaran una reunió amb la nova junta directiva per tractar totes aquestes qüestions. La plataforma manté intactes les seves reticències inicials davant d'un projecte que aspira a estendre el regadiu en unes 16.500 hectàrees de conreu de secà de les planes interiors del Baix Ebre i el Montsià, amb una concessió de 72 hectòmetres cúbics anuals. Tot i que el govern ha invertit més de 100 milions d'euros, disposa ja de la captació, estació de bombament i alguns trams del canal principal ja finalitzats, les actuacions van quedar paralitzades fa més de 7 anys per manca de pressupost i de regants. El passat mes de gener, però, el Departament d'Agricultura va licitar el contracte de serveis per a l'assistència tècnica per al projecte constructiu del regadiu i va anunciar la voluntat de materialitzar-lo definitivament en els pròxims anys. Per al sector agrari, la posada en marxa del regadiu és fonamental per poder garantir la continuïtat de les explotacions i de l'activitat en aquesta zona del territori, tal i com manifesten cooperatives, sindicats agraris i associacions. La plataforma, però, continua advertint que la seva posada en marxa podria acabar obeint a interessos especulatius.
I l'augment del turisme estatal fa que Salou millori les xifres de pernoctacions respecte a les que va tenir l'any passat, Daniel.
El 15 d'octubre s'han registrat fins a 7.640.000 pernoctacions a la capital de la Costa Daurada, una xifra molt similar a la temporada rècord del 2017. Ho ha explicat avui l'alcalde de Salou i president del Patronat de Turisme, Pere Granados, qui destaca el bon comportament del turisme al municipi.
Ha estat una temporada en quant a ocupació molt bona. Hem tingut un increment d'un 1,1% de pernoctacions en relació a l'any anterior. I, per tant, estem parlant d'un volum de pernoctacions que podem dir que superaria el que va ser la temporada històrica de l'any 2017.
El principal mercat ha estat l'estatal, amb 2.800.000 pernoctacions i un increment de prop del 9%, seguit del britànic, amb 1.400.000 pernoctacions, tot i registrar una davallada del 6%. A més, destaca la recuperació del nombre de visitants russos i l'increment de turistes de Portugal, Estats Units i Canadà.
I tanquem aquest apartat informatiu explicant que el transport públic amb autobús urbà a Girona ha crescut un 54% en tan sols una dècada, Cristina.
Sí, en els últims 10 anys l'ús de transport públic amb autobús urbà a Girona ha crescut un 54% amb una mitjana d'increment anual del 4% i més de 300.000 viatges el 2018. Respecte al servei de la Girocleta, en els darrers 5 anys ha crescut un 353%. El ple de l'Ajuntament de Girona debatrà aquesta tarda la continuïtat de la gestió directa del servei de transport públic col·lectiu urbà de viatgers amb autobús i bicicleta pública a través de transports municipals del Gironès. Junts per Catalunya, que governa en minoria el consistori gironí, proposarà que s'allargui la gestió del servei 15 anys més fins al 2034, una decisió que s'ha pres basant-se en un estudi extern i l'anàlisi del personal tècnic de l'Ajuntament que s'ha fet en els darrers mesos.
Aquesta setmana, per cert, es tornaran, diuen, a posar els contenidors retirats els darrers dies dels carrers de Girona.
Exacte. Aquest matí representants de l'equip de govern i de la policia municipal s'han reunit per valorar la conveniència de tornar a posar els contenidors a tot l'entorn del Mercadal i de Correus, així també com a Jaume I, i han decidit que al llarg d'aquesta setmana els aniran tornant a posar, començant ja per avui mateix. Alguns són nous perquè se'n van cremar més d'una trentena i d'altres són els que es van treure ja preventivament. Feia quasi un mes que alguns carrers no tenien cap lloc on abocar-hi les deixalles i tot i la recomanació del consistori d'apropar-se al contenidor més proper, alguns veïns deixaven les bosses de brossa al terra a les zones on abans hi havia els contenidors.
Doncs mira, que ara que pensava, Cristina, que els del Tsunami que tornen un altre cop a mobilitzar el personal, ara tornen a posar els contenidors, vés a saber si ha estat un mal moment, saps el que vull dir?
Sí, s'haurà de veure si ha sigut una bona o no una bona decisió per part de l'Ajuntament. Haurem de veure doncs, com reaccionen i si la ciutat de Girona serà un punt de conflicte i de crema de contenidors.
Doncs hi estarem a sobre. Gràcies, Cristina, fins ara.
Gràcies, fins ara.
I com us dèiem, avui fa fred.
a més, hi ha mala mar. Fred, mala mar, n'hi haurà més fred. Qui té totes les dades del que passarà és en Sergi Gallego, des del Servei Meteorològic de Catalunya. Sergi, bona tarda.
Hola, bona tarda. La situació marítima estarà força alterada aquests dies amb l'entrada de nord que es reflectirà amb ratxes molt fortes de vent a la Costa Brava i al terç sud de Catalunya, així com a cotes altes del Pirineu. A la Costa Brava hi haurà maregassa amb mar de fons del nord, mentre que la resta hi haurà forta maró, amb alguna àrea de maró a les zones menys exposades i a punts de la Costa Daurada. Pel que fa a l'estat del cel, el que resta de dia i demà predominarà el cel poc o mig ennuvolat per núvols alts i mitjans en general. I també hi haurà la possibilitat de precipitació feble al vessant nord del Pirineu, amb una cota que se situarà inicialment avui als 1.500 metres i baixarà al final del dia als 1.000 metres. Aquesta baixada de la cota de neu serà causa d'una entrada d'aire fred que mantindrà la temperatura baixa a bona part del territori. La màxima voltarà entre 12 i 17 graus al litoral i al prelitoral i entre 9 i 13 graus a la resta. Si bé el Pirineu encara serà més baixa. Per la seva banda, a la nit voltarà entre 2 i 7 graus amb glaçades matinals a valls i fondalades de l'interior i a cotes mitjanes i altes. En general, els models meteorològics indiquen que els pròxims dies la temperatura baixarà dia a dia, així com la cota de neu. Malgrat tot, caldrà seguir les pròximes actualitzacions per anar concretant dia a dia el pronòstic. I de moment això és tot, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs moltíssimes gràcies, Sergi. Per tant, estarem atents a com evoluciona. Diuen que els pitjors dies seran dijous i divendres, que és quan s'espera que la davallada de temperatura sigui encara més acusada, entre 5 i 10 graus menys dels que tenim actualment, tot i que demà recuperarà una miqueta. I pel que fa a l'estat del mar, hi ha algunes cofradies del país que comencen a estar una mica mosques perquè porten dos dies sense poder anar a pescar. Divendres no van poder sortir, avui tampoc no han pogut anar a sortir, i la veritat és que som en un mes molt estratègic. Seguirem l'evolució del temps i d'altres qüestions aquí al Far. Ara ens aturem, parem 3 minuts i a partir de 2:15 reprenem amb més continguts.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
No ho confon.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Especialistes en aigua i
Ràdio Les Cales.
La xarxa.
Com Facebook i Instagram.
Estem a la Riera Parafita 60 d'Arenys de Mar.
Si voleu estalviar en problemes, sortir de dubtes i no córrer riscos, a Gestoria Arenys tenim assessorament fiscal, comptable i laboral, gestions de trànsit, assegurances, estrangeria. Administrem finques i també disposem d'un equip de suport jurídic en matèria civil, penal i mercantil. Confiem en el treball seriós i responsable. Som 20 persones al vostre servei. Gestoria Arenys. Tenim obert de dilluns a divendres de 9 a 2 i de 4 a 8 a la tarda, de dilluns a dijous. Ens trobaràs a la Riera de Parafita número 63 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 792-0450 o al mail gestoria@gestoriaarenys.com. Tots aquests anys d'experiència al teu servei.
Una mica més i arribem a 2:15 de 5 de la tarda. Bé, l'orquestra avui va ràpida. Bé, sou al Far, el programa mariner de Catalunya. Són 2:15, ara sí hi ha 1 minut, i volem parlar de medi ambient i canvi climàtic. De fet, fixeu-vos, tot el que es fa contra el canvi climàtic es fa de manera absolutament vertical. Els governs decideixen, nosaltres obeïm. Per exemple, els sistemes de recollida de brossa. L'Ajuntament decideix, nosaltres l'apliquem. La prohibició d'ús de bosses de plàstic. El govern legisla, nosaltres fem cas. És aquesta la millor manera de lluitar contra el canvi climàtic amb una societat absolutament sensibilitzada en aquest tema? No hauríem de deixar-nos participar també a nosaltres com a ciutadans? Pues de todo esto queremos hablar a lo largo de los próximos minutos, porque queremos presentar el manual de lucha contra el cambio climático. Iván.
Hoy queremos llevar el debate del cambio climático a todos los niveles y lo haremos de forma clara, con ideas, propuestas para combatir el problema. De hecho, este es uno de los objetivos del manual de lucha contra el cambio climático, un manual que ha realizado el doctor en biología y experto en políticas ambientales, en Samuel Martín. Samuel, muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Samuel, te quería preguntar, antes que nada, mucha gente debe preguntarse, no sé si es el caso, pero si realmente hacía falta un manual. Es decir, ¿hasta qué punto hemos llegado que hacen falta manuales?
Bueno, antes de nada decir que esta obra no es solo mía, ni siquiera principalmente mía, sino también de João Camargo, que es un colega portugués, que fue el promotor de la idea, ¿no? Una vez dicho esto, y respondiendo a tu pregunta, ¿hace falta un manual? Bueno, yo creo que la conversación social en torno al cambio climático ha cambiado. Estamos en un momento distinto a nivel social respecto a este tema. Ahora ya hablamos de emergencia climática, de crisis climática, y realmente el debate sobre el cambio climático ha estado durante demasiado tiempo alejado de la gran masa social, por decirlo de alguna forma, cuando en realidad toda la sociedad va a tener que transformar su forma de estar en el mundo, de organizarse, de trabajar, de desplazarse, etcétera. Y por tanto es necesario devolver un poco este debate que ha estado, digo, a espacios más de decisión técnica, económica, jurídica, etcétera, a una conversación en la que todos tengamos buena información en la mano, seamos capaces de entenderla para poder opinar y ayudar a participar en el proceso de reconfiguración de la sociedad, ¿no?
Porque de hecho en muchas ocasiones parece que solo pueden opinar expertos sobre el cambio climático, cuando realmente es un hecho que afecta a todos los ciudadanos.
Efectivamente, nosotros lo decimos claramente, el cambio climático no es un problema técnico, es un problema principalmente político, social y de modelo económico, ¿no? Por tanto, no se puede hurtar el debate del cambio climático a la gente, porque si se hace, al final lo que se hace es imponer soluciones a medida de los intereses económicos que están interesados en que precisamente este modelo de producción y consumo que ha llevado al planeta contra los límites biofísicos de la biosfera, sean quien aporten las soluciones, ¿no? Sean unas soluciones que realmente no respondan quizá al interés general de la sociedad.
El manual de lucha contra el cambio climático, ¿en qué consiste este manual? Explícanos.
Bueno, primero, antes de nada, lo que hacemos es un repaso a la ciencia del clima e intentamos aportar los mejores datos científicos disponibles, porque entendemos que para entender un problema primero hay que acotarlo bien, y lo hacemos además intentando aportar explicaciones muy sencillas, utilizando muchos dibujos, muchas gráficas. Y una vez hecho esto, pues identificamos qué actividades económicas son las responsables, qué empresas son las responsables, porque es verdad que a veces hablamos de cambio climático como algo etéreo, ¿no? Hablamos de moléculas de CO2 en la atmósfera como si fueran un problema general de la humanidad compartido, donde todos estamos en el mismo barco. No, aquí hay una serie de agentes que han provocado el problema y otra serie de actores que sufren el problema, ¿no? Entonces, está bien identificar quiénes son los responsables, y bueno, ponemos el foco, evidentemente, en el modelo económico, ¿no? Una vez dicho esto, pasamos a una parte en la que intentamos aportar las soluciones, entendiendo que las soluciones no pueden ser nunca individuales, ¿no? Que es un poco lo que decía antes, ¿no? Que nos intentan un poco vender desde los poderes establecidos, ¿no? Que parece que es que si separamos bien la basura, por ejemplo, ¿no? Pues entonces ya no va a haber problemas con el plástico, cuando el problema es de modelo, ¿no? Pues con el cambio climático es un poco igual. El solucionismo individual no nos lleva a ningún sitio, y ahí la tesis fundamental en cuanto a las acciones que defendemos en el libro es que tú sola no puedes hacer nada, colectivamente tenemos mucho poder de cambiar las cosas. Por un lado, de presionar en la calle y empujar para que los cambios políticos necesarios sean de calado y se produzcan de forma urgente, que es lo que la ciencia nos dice, ¿no? Necesitamos cambios urgentes. Y por otro lado, para ensayar alternativas sociales que pasan por tejer comunidad, por establecer red, por recuperar valores como la solidaridad, en la que se trabaja en colectivo poniendo el bien común en el centro, ¿no? Y hablamos pues de cooperativas de consumo de electricidad verde, hablamos de cooperativas de consumo de productos agroecológicos, hablamos de municipios en transición, de repoblar el medio rural y recuperar soberanía alimentaria en la producción de alimentos. Hablamos de una serie de experiencias en las que, digamos, se puede empezar a trabajar y a construir y a tejer al margen de las instituciones, pero sobre todo hablamos también de eso que decía antes, de la presión social en la calle, ¿no? En la que habrá además que escalar un poco las tácticas de acción, es decir, las manifestaciones un poco al uso quizá ya no están a la altura del reto, ¿no? Y cada vez vemos más experiencias de desobediencia civil pacífica, ¿no? En muchos sitios frente a la inacción de los gobiernos a la hora de atajar los combustibles fósiles, por ejemplo, ¿no? Que están en el centro del huracán de toda esta crisis climática.
De hecho, ahora me venía a la cabeza cuando hablabas de manifestación, las recientes movilizaciones en Cartagena para la lucha contra el Mar Menor, por ejemplo, o el movimiento social de Fridays for Future contra el cambio climático, o por ejemplo el movimiento contra el plástico de un solo uso. ¿Todo esto son ejemplos de acción colectiva?
Sí, son ejemplos claramente de cómo realmente la presión social funciona cuando se ejerce, cuando se alcanzan los números críticos y además cómo puede tener una capacidad de replicación automática y autónoma sin ni siquiera estar canalizadas por organizaciones muchas veces, ¿no? El tema de los plásticos que mencionas es un ejemplo claro donde hubo de repente una explosión de indignación social muy a título personal, casi de personas que de repente se dieron cuenta que lo que les indignaba a ellos también les indignaba a los de... Al compañero de al lado, y se montaron campañas de presión hacia las instituciones europeas muy fuertes que saliera una legislación en tiempo récord para prohibir determinados plásticos, ¿no? Que será insuficiente, pero bueno, que lo que quiero decir es que la presión social sí que produce cambios. El movimiento de Fridays for Future claramente es un ejemplo más, y también lo es el movimiento Rebelión contra la Extinción o las movilizaciones últimas que hemos visto en Madrid en octubre con 2020 Rebelión por el Clima, con una especie de alianza de plataforma de acción de desobediencia que agrupa a colectivos muy diversos, y vimos cómo se bloqueaban calles y se montaba una acampada en frente del Ministerio de la Transición Energética. Así que estos movimientos están cobrando un poco ganando percepción de lo importantes que pueden llegar a ser y lo que pueden llegar a conseguir, ¿no? Y de hecho ya vemos cómo los gobiernos intentan un poco retratarse con este tema y hacer declaraciones de emergencia climática y tal, que de momento están vacías de contenido, pero si seguimos la presión en las calles probablemente las empezaremos a dar de ese contenido necesario, ¿no?
Hace unos meses teníamos la oportunidad, Samuel, de hablar aquí en el programa con Joaquín Araujo. Él hacía especial hincapié en que, por ejemplo, si esta masa crítica de la que hablas, él, si no recuerdo mal, hablaba de 3, 4 millones de personas, si este colectivo se comprometiese realmente con el problema del cambio climático, conseguiríamos minimizar el impacto e incluso, decía, revertir la situación. No sé si tú te muestras tan esperanzado, teniendo en cuenta que estás ya muy dentro del diagnóstico ambiental.
Sí, yo veo cuando estás muy dentro, como dices tú, del diagnóstico ambiental, como que cuesta a veces ser optimista, ¿no? Pero realmente el guión no está escrito, no se sabe. Araujo habla de esa cifra, yo no sé si es esa cifra un poco mayor o un poco menor. Lo que está claro es que hay veces que las explosiones sociales se producen, no se sabe muy bien cuándo hay una gota que que acabo de colmar el vaso, y que la fortaleza está en los números, eso está claro. Y cuando se consigue un movimiento lo suficientemente numeroso, de repente eso se desborda, ¿no? ¿Cuándo va a ocurrir esto? ¿Esto va a traer los cambios necesarios? Pues creo que no estamos en condiciones de asegurarlo, pero yo sí, claro que tengo esperanzas, claro que tengo esperanzas, porque creo que el determinismo tampoco nos ayuda, y además la historia está plagada de ejemplos en los que se producen situaciones que no habían sido determinadas, no habían sido predichas, ¿no? La misma aparición de un movimiento estudiantil a raíz de la movilización de una niña con su cartel todos los viernes y la explosión posterior que ha generado, nadie la fue capaz de predecirla, ni en el movimiento ecologista ni en ningún sitio. Entonces yo claro que tengo esperanzas y creo que, bueno, que las rutas que tome la situación en el futuro pues pueden ser unas u otras, pero cuanto más estemos preparados, creo que la ruta que al final tomen los acontecimientos será mejor.
En el manual, Samuel, reunís algunos datos muy recientes sobre este problema, sobre el cambio climático. No sé si podrías explicarnos en qué situación nos encontramos ahora mismo.
Bueno, la verdad es que ahora mismo estamos en una situación crítica en la que la ciencia hace un año hizo un informe que no es que no hubiera hecho informes antes, pero este fue como más pintando un panorama todavía más difícil, en la que dice que tenemos apenas 11 años para hacer unas reducciones de emisiones de CO2 drásticas, que implican cambios en todas las esferas de la sociedad, cambios que son sin precedentes, de gran calado y hechos con mucha rapidez, ¿no? Claro, realmente hay que ser conscientes de que estas reducciones de emisiones a las que nos que nos indica la ciencia no se van a producir dentro del sistema actual económico, es imposible que se produzcan. Por tanto, estamos ante una digamos disyuntiva en la que tenemos que elegir qué futuro elegimos como sociedad. Los cambios, los efectos esperados a medida que avance el siglo están bastante establecidos y en un país como el Estado español que está en la región mediterránea, las previsiones, por ejemplo, de aumento de las de calor son brutales, en un país donde la gente cada vez más vive en ciudades, con una población cada vez más envejecida, teniendo en cuenta que las olas de calor afectan más en las ciudades y además afectan más a la población mayor, pues esto es un problema de salud pública importante, ¿no? Pero no solo eso, o sea, el avance del desierto está establecido en los informes del Ministerio de Medio Ambiente o del Ministerio de Transición Ecológica, ¿no? Y nos dicen, bueno, pues que hacia final de siglo, pues el 80% del país era un desierto, ¿no? Esto, claro, tiene unas implicaciones en cuanto a la disponibilidad hídrica, en cuanto a las posibilidades de producción, por ejemplo, de agricultura intensiva, que son la base de la economía en muchas regiones del Estado español, que evidentemente hacen ver claramente que el futuro tendrá que ser muy distinto del presente a todos los niveles, ¿no? Y esto no hay un gobierno que lo esté preparando ni que esté no solo a nivel de concienciación con la sociedad, sino que no se están poniendo las bases de los cambios necesarios en los modelos productivos que tendrían que estar ocurriendo, ¿no?
De hecho, hay un aspecto que me gustaría destacar, Samuel, y es el de las medidas que se proponen, ahora que hablabas de soluciones, para combatir el cambio climático. Soluciones, decís, que habitualmente no funcionan o que incluso tienen un efecto contrario. No sé de cuáles estamos hablando.
Bueno, lo que me refiero, o sea, en general, cuando se habla de hay un combustible fósil, bueno, pues entonces vamos a cambiar el combustible de los coches y vamos a echarle biodiesel. Bueno, pues el desarrollo masivo de los biocombustibles, promovido por supuestamente por una intención verde o ambiental, lo que ha generado es unos problemas de deforestación en grandes zonas del planeta, de aumento de la huella climática, porque digamos que hay un desplazamiento de las zonas de cultivo que había antes, o sea, que al final la huella climática en el cálculo es superior, destrozo de comunidades y de su soberanía alimentaria que vivían en esas zonas de selva que se ven deforestadas, especies que se ven amenazadas como los orangutanes, es decir, toda una serie de problemas cuando aquí se sigue todavía en la Unión Europea promoviendo los biocombustibles, porque lo que es irrenunciable es que aquí cada uno, que el número de coches que se vende cada año siga creciendo y que el modelo de movilidad en la que cada uno tiene que tener su propio individual, su coche individual, no se pone en cuestión, ¿no? Es decir, esto es un ejemplo de supuesta solución que al final es una falsa solución. Y como estas soluciones, pues habrá otras, por ejemplo, para aplacar todos los efectos del cambio climático, se están promoviendo lo que se llaman soluciones de geoingeniería. Es decir, es una rama que lo que intenta es manipular el clima. Es decir, en vez de dejar de emitir, centrar los esfuerzos en lograr desarrollar dispositivos tecnológicos que logren captar el exceso de CO2 de la atmósfera y mantenerlo confinado en enterramientos, con todo lo que los problemas que eso conlleva, y además son tecnologías que ni siquiera se han demostrado viables en la mayoría de los casos, o tecnologías que intentan manejar la radiación solar, es decir, limitar el número de rayos de sol, la potencia de los rayos de sol que llega a la Tierra, ¿no? Imitando, por ejemplo, el fenómeno de los volcanes, oscureciendo la atmósfera con partículas de azufre. Son propuestas que parecen de ciencia ficción, pero que ya hay científicos que las están promoviendo y gobiernos, como de Estados Unidos, que las están comprando, ¿no? Y que están ya proponiendo algunos ensayos. Y esto, que hoy día, digamos, yo creo que gozaría de cierto rechazo social, a medida que avance la crisis climática y no se hayan tomado las medidas radicales para cambiar el sistema, pues me temo que van a tener cada vez más aceptación política y social, y eso es un problema.
Lo que está claro es que las soluciones, como bien dices, no pueden pasar únicamente por el ámbito político o económico. ¿La gente es consciente de este fenómeno? ¿Lo conoce o no está interesada en el cambio climático?
A ver, yo creo que se está produciendo un cambio, una transformación. Es cierto que yo creo que desde hace años la sociedad en general es consciente de que el cambio climático es un problema importante, pero mientras hasta ahora se pensaba un poco, se tenía la idea de que es algo que venía en el futuro o que pasaba en otros países, yo creo que a través de cómo se está modificando la experiencia meteorológica personal, con las olas de calor y con los fenómenos de avenidas crecientes que vemos, etcétera, pues la gente empieza a decir, ostras, esto es a lo mejor esto del cambio climático de lo que estaban hablando, ¿no? Entonces ya como que empieza a tocarse un poco con la punta de los dedos, y eso está tocando ya no solo al conocimiento, sino a las emociones, lo cual es muy importante. Yo creo que el ecologismo ha fracasado a lo largo de muchos años a la hora de transmitir, de ser capaz de transmitir la importancia de los fenómenos, y creo que en parte ha sido pues porque a lo mejor hemos estudiado muchos papers y poca teoría del cambio social, ¿no? Y la parte emocional es importante a la hora de movilizar a la gente, no solo con la información de lo mal que van a ir las cosas o de cuánto está subiendo el nivel del mar, se logra transformar conciencias, ¿no? Y actitudes, ¿no? Y yo creo que esto está empezando a cambiar. Es verdad que también hay un auge del negacionismo político que es un peligro a la hora de poder anestesiar esa sensibilidad social creciente, ¿no? Pero bueno, ya veremos quién gana esta pugna de la conquista del relato social, ¿no?
Antes de despedirte, Samuel, he tenido la oportunidad de hojear el manual. He visto que hay datos concretos sobre el cambio climático de poblaciones del Estado español, de comunidades autónomas, si no recuerdo mal, Castilla y León, de cómo afecta el cambio climático a la comunidad de Castilla y León. Esto es así. ¿Cómo afecta en cada caso? ¿Es un caso particular?
Bueno, a ver, lo que hemos intentado es, no hay modelos, digamos, equiparables entre unos sitios y otros, en algunas comunidades hay estudios más desarrollados que en otras. Lo que intentamos es dar, primero, unos datos basándonos en datos de la información de la EMET, de cómo se estima que hacia final de siglo, hacia el último cuarto de siglo, va a aumentar de media en cada comunidad autónoma la temperatura máxima, para hacernos una idea, ¿no?, de cómo de grave puede ser la cosa, y también se han incluido datos, bueno, de reducción también de precipitaciones, pero también se incluyen datos de cómo van a afectar las olas de calor, porque va a ser uno de los fenómenos meteorológicos extremos más graves que vamos a sufrir en distintas ciudades, ¿no? Una ciudad, por coger un ejemplo cercano a Vilanova, ¿no?, que es Barcelona, hablamos de casi olas de calor que van a ser 10 grados más calientes, ¿no?, y va a haber en torno a un 50% de más días de calor al año, ¿no? Pues claro, si ya una ola de calor hoy en día nos la figuramos, pues imaginemos que son 10 grados más calientes, ¿no? Bueno, es un poco para dar una idea. Y luego se dan datos basándonos en distintos estudios que hemos podido ir encontrando a medida que avanza el siglo, intentando poner el foco en cada comunidad en aquellos elementos que quizás son más característicos, ¿no? Por ejemplo, pues en La Rioja, que es una comunidad que se dedica mucho al vino, pues sobre todo hay estudios sobre cómo va a afectar a los viñedos. Bueno, pues este tipo de cosas las intentamos poner negro sobre blanco para entender que no vamos a poder seguir viviendo como vivimos y que no es solo una cuestión de que vaya a hacer más calor, ¿no?, sino que se va a transformar toda la actividad productiva, toda la organización social, y esto es algo que sí que no está en el imaginario colectivo todavía, ¿no? Me preguntabas antes por el nivel de concienciación, ¿no? Y bueno, pues eso, intentamos dar datos un poco, unas pinceladas de cada comunidad, por dar una idea, pero no es un reflejo de lo único que va a pasar, o que realmente son simplemente dar una idea, ¿no?
En el caso de Cataluña, entiendo que el mayor problema tiene que ver con la crecida del mar.
Bueno, es uno de los problemas, sí, porque hay mucha población costera en el litoral, y hay además infraestructuras importantes, hay una regasificadora, hay un aeropuerto. Quiero decir que hay infraestructuras que es muy importante que están en la costa, que es muy importante si dejan de funcionar los efectos que tienen, ¿no? Pero también, bueno, en Cataluña va a haber una reducción en la disponibilidad hídrica importante, que va a afectar a, pues también, por ejemplo, al mantenimiento de la biodiversidad, ¿no? Y sobre todo en algunas zonas concretas, pues, por ejemplo, el delta del Ebro, también el delta del Llobregat, por la subida del nivel del mar, como decías, pues sí se van a ver bastante afectadas, ¿no? De anegación de playas y poblaciones, las actividades productivas que se dan ahí, como el cultivo del arroz, en el caso del delta del Ebro, pues también se ve comprometida, etcétera.
Pues por eso es importante llegar a esa masa crítica que vosotros comentáis. Todo esto se explica en el manual de lucha contra el cambio climático, un manual elaborado por Joao Camargo, conjuntamente con Samuel Martín, biólogo, experto en políticas ambientales. Samuel, muchísimas gracias por atendernos hoy en el programa y seguimos en contacto para seguir hablando de este tema y de muchas otras cosas.
Muchas gracias a vosotros.
Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta
Pues muchas gracias, Iván, muchas gracias por habernos acercado, bueno, esta reflexió en voz alta, ¿no? És cosa de tots, el fet de lluitar contra el canvi climàtic, i de fet hauríem de prendre tots consciència, també aquella gent més resistent, aquesta massa crítica a la qual feien referència i que és important a poc a poc anar eixamplant. Tenim oportunitat de recuperar el planeta, està a la nostra abast, només cal que ens hi posem, i no només reciclant la brossa n'hi ha prou, hem de fer més coses, perquè és que si no al final... Per exemple, mira, l'altre dia hi havia gent que parlava sobre els sabons de dutxa, que porten parabens. Parabens és una mena de producte que es veu que això contamina, que no veus. I deien, doncs, tornar-nos a rentar amb pastilla de sabó, com es feia antanyo. Bueno, no cal agafar el lagarto, però bueno, ja seria això, una mica jamón lagarto del de sempre, no ens recordeu? Aquell que era com... que tan aviat servia per fregar el terra que com per fregar-te la aixella. Era una cosa així, com aquell que es fa de manera natural. Molt bé. Bueno, això és el que hi ha, eh? S'ha de ser sostenible i aquesta és una bona manera de ser. No m'allargo més, que tenim encara moltes coses a explicar. No expliquem gaires coses. Molt bé, doncs en tot cas, coses que expliquen el conte que ens fa arribar avui la Montse Castanyo, que es diu La perla del drac. Escolteu.
Rondalles mediterrànies.
Fa molts i molts anys hi havia un drac que vivia en una illa molt llunyana. El drac tenia la seva cova al cim d'una muntanya. Aquell drac era un drac pacífic i no molestava gens els habitants de l'illa. Tenia una perla molt gran i cada dia jugava amb ella com si fos una pilota. Llançava la perla a l'aire i després l'agafava amb la boca. Aquella perla era tan bonica que molta gent l'havia intentat robar. Però el drac la guardava amb molta cura i per això ningú mai havia pogut robar-la. L'emperador de la Xina va decidir enviar el seu fill a l'illa. Va cridar al jove príncep i li va dir: «Fill meu, la perla del drac ha de formar part del tresor imperial. Estic segur que trobaràs la manera de portar-me-la fins a palau». Després de moltes setmanes de travessia, el príncep va arribar a les costes de l'illa. A la llunyania es veia el perfil majestuós de la muntanya i allà dalt el drac que jugava amb la seva perla. De sobte, el príncep va començar a somriure perquè ja havia pensat un pla per poder robar la perla. Els seus homes i els va dir: «Necessito una llanterna i un estel que pugui sostenir-me en l'aire». Els homes van començar a treballar i després de 7 dies de treball van fer un estel magnífic que podria resistir el pes d'un home. Al vespre va començar a bufar el vent. El príncep va muntar en l'estel i es va elevar pels aires. La nit era molt fosca quan el príncep va baixar de l'estel a dalt de la muntanya i va entrar sense fer soroll dins de la cova. El drac dormia profundament. Amb molta cura, el príncep va agafar la perla, va posar en el seu lloc la llanterna i va escapar de la cova. Llavors va muntar en l'estel i els seus homes van començar a recollir la corda per fer-lo tornar. Força estona després, el príncep ja era damunt la coberta del seu vaixell. «Lleveu àncores!», va cridar, i el vaixell, aprofitant un vent suau, es va fer a la mar. Quan va sortir el sol, el drac va anar a agafar la perla per jugar, com feia tots els matins. Llavors va descobrir que li havien robat la seva perla. Va començar a treure fum i foc per la boca i es va llançar muntanya avall en persecució dels lladres. Va córrer tota la muntanya, va buscar la perla per tot arreu, però no va poder trobar-la. Llavors va ser quan, mirant enllà, va veure un vaixell xinès que navegava rumb a l'alta mar. El drac va saltar a l'aigua i va nedar tan ràpid com podia cap al vaixell. «Lladres, torneu la meva perla!», cridava el drac. Els mariners estaven molt espantats i xisclaven aterrits. La veu del príncep es va sentir per damunt de tots els crits. «Carregueu el canó gran!», els deia. Poc després van fer foc. El drac va sentir el tro del tret. Va veure un núvol de fum i una bala de canó que anava directe cap a ell. La bala rodona brillava amb la llum de l'alba i el drac va pensar que li tornaven la seva perla. Per això va obrir la boca i va engolir la bola. Llavors el drac es va enfonsar en el mar i mai més va tornar a aparèixer. Des d'aquell dia, la perla del drac va ser la joia més preuada del tresor imperial de la Xina. I el drac, us preguntareu, doncs el drac encara corre pel món traient foc pels queixals.
Doncs ja tinc ganes de... M'agradaria trobar-me aquest drac traient foc pels queixals. Seria interessant, sens dubte, poder-lo veure, eh? I poder compartir amb ell, ni que sigui alguna experiència. Fàbules que ens deixen imatges que ens porten en èpoques d'infància, d'infantesa, quan ens agradava somiar i dormir pensant en dracs i en cavallers i en princeses. En aquella època els contes eren molt sexistes, eh? Perquè els cavallers eren homes, les princeses sempre eren dones. Per sort, això ha canviat. I ara hi ha moltes cavalleres que salven princesos, no? Que és tan maco com l'altre. Escolteu una cosa. Ara, quan passem al punt horari de les 5, quan passem al punt horari de les 5, parlarem de moltes coses. Entre elles, les eleccions d'ahir. Amb dos eixos. El primer eix, valoració. Què passarà a partir d'ara? Hi haurà o no pactes? Quins pactes poden haver? I en segon, com ha afectat i com afecta tot això al món de la pesca en un moment especialment sensible per les confraries i els pescadors a les portes de l'entrada en vigor d'una llei europea del més restrictiva i quan s'estan a punt de negociar taxes i quotes d'espècies tan sensibles com la tonyina, per exemple. En parlarem més enllà de les 5 en punt de la tarda, aquí al Far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Doncs ho tens ben a prop. Sí. Només et tens a tu. Si t'abandones no és culpa dels altres. Quan dius que no pots, només ets les teves frases. Si tota la por que tinc fossin flors un dissabte i cada matí un cop de vent es fes caure, només em tens a tu.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.